Vinga, què?
Bé, doncs, el passat dimarts, dia 15, celebràvem o commemoràvem, malauradament, l'aniversari de la mort de Dolores O'Riordan, en aquest cas la cantant i guitarrista de Cranberries, i he decidit avui doncs fer-li aquest homenatge pòstum, en certa manera, analitzant El secret de l'èxit, la peça que, diguéssim, els va dur a l'excel·lència de l'èxit mediàtic, Zombie. Doncs composta o estrenada, publicada en definitiva el 1994, aquesta peça s'inspirava una mica en la tràgica, el tràgic succés d'un atemptat de l'IRA que va frapar de manera doncs, profunda a Dolores, de manera que va decidir fer una peça per revocar tot aquell dolor, tot aquell sentiment. I aquí la tenim, és aquest el resultat d'aquell moment d'experiència traumàtica. Després de ser conscient d'aquella realitat turbulenta, doncs va agafar la guitarra i a la mateixa nit es veu que va compondre aquesta peça. Voldria que ens fixéssim sobretot en una qüestió essencial de la cançó, i és que, d'alguna manera, és el paradigma perfecte d'allò que ja hem presentat aquí en alguna altra ocasió. És una formulació en la música moderna d'utilitzar un seguit d'acords concrets. En aquest cas, són una progressió harmònica de quatre acords, que és una garantia d'èxit, veritablement. És a dir, probablement en la música moderna és la progressió més utilitzada en cançons d'èxit d'abast mediàtic molt important. I això passa per diverses coses. Entre elles, des del meu punt de vista, la més destacable és que aquesta progressió d'acords ens aboca una certa nostàlgia, sobretot perquè parteix d'un acord menor i llavors n'exposa tres de majors. I això, en certa manera, es transmet precisament en aquest fet de recordar una cosa trista, veure-la des d'una perspectiva esperançadora, però, malauradament, finalment, tornar a aquesta realitat. En aquesta cançó veurem que es repeteix fins a 23 vegades aquesta progressió d'acords, però jo he fet, diguéssim, he tingut la voluntat d'investigar altres peces que utilitzen aquest recurs harmònic i n'he trobat moltíssimes també que són èxits incontestables. It's my life. It's my life de Bon Jovi, però també come up to me, tell you I'm sorry. It don't... Aquest The Scientist de Coldplay, que sí que l'últim acord utilitza una tensió diferent, en aquest cas un acord sus 4, però bé, en definitiva és el mateix subsol, també una cosa més al sol d'una. I per descomptat, la peça, diguéssim, que ha transcendit tot l'univers mediàtic de la música no contemporània, sinó de tots els temps, ni més ni menys que aquest himne a l'amor. Despacito.
De fet, hi ha rodes, diguem-ne, d'acords, que per mi defineixen una mica l'època, no?, també. I és cert que ara estem tornant a viure aquesta, perquè un 80% de les cançons de reggaeton
exactament
estan fent aquesta roda. Que jo emocionalment és una de les coses que m'allunya d'aquesta època, no per la producció, a mi m'agraden moltes coses de producció, però jo estic més amb la cosa aquella del doo-wop, del do la menor fa sol, i no, i no posant el
exactament, això que explica en Guille s'entén perfectament, perquè al final aquesta progressió d'acords, és a dir, jo faig un símil pictòric, m'imagino que els acords són com el paisatge d'un quadre pictòric, i llavors en primer terme tenim els protagonistes, personatges, objectes en els quals hi donem més importància, però aquest subsol segueix latera la peça, i a vegades, com que l'hem escoltat una infinitat de vegades, ens tira una mica enrere, no? Avui en dia, quan tornes a escoltar aquesta progressió d'acords, home, la veritat és que com a músic estàs una
jo
mica...
Jo no deia tant per repetició, però jo pot ser perfectament que hi ha gent... diguem-ne, del nostre moment molt jove que sent emoció, no?, amb aquesta progressió, i jo sóc incapaç de sentir-la. Jo no sé si és una cosa, diguem-ne, de... Bueno, sóc incapaç, home, sí, poder sí,
si
no,
però... Si poses i fas l'esforç.
Però ara em fots un do la menor fa sol i m'hi entrego, vull dir, encara que l'haguem escoltat 80.000 vegades, probablement sí, sí.
Bé, en aquest cas, l'àmbit paisatgístic que més sedueix a Guillem Milkaway és aquest de tres sí acords i no aquesta quatríada que aquí presentava. En tot cas, el que fa que Zombie no se'ns faci excessivament repetitiva és que, diguéssim, davant d'aquesta repetició i reiteració d'aquesta progressió harmònica, doncs hi trobem canvis importants, sobretot, i el més destacable és en la veu. En aquest cas, volia fer una reflexió ràpida sobre què és una bona cantant i he portat aquest àudio del que considerem que és una bona cantant incontestablement. Bé, en aquest cas és Victòria dels Àngels oferint-nos una versió de O mio babino caro de Puccini, sobretot per fer la reflexió que, al final, la qüestió del judici sobre un bon cantant és una qüestió estrictament social, no? En aquest cas, quan escoltem una cantant d'òpera, estem escoltant una història d'una manera de cantar, un domini d'una tècnica determinat, però al cap i a la fi això no és representatiu de res més enllà d'una construcció que hem fet nosaltres i que hem decidit otorgar-li aquest rol. Evidentment, això respon a unes voluntats estètiques, a un sentiment de gust, però al final també és possible seduir-nos i sentir fascinació per altres tipus de cant. I aquest personatge fascinant que utilitza la tècnica del yodel, he volgut fer-li una menció perquè precisament una de les coses que utilitza Dolores O'Riordan és el fet d'utilitzar el gall com a recurs estètic a les seves cançons. Ho escoltarem a la peça Zombie de manera imminent perquè arribem a temps al final del programa, però utilitza també aquest recurs que en un àmbit clàssic seria impensable, doncs en la música moderna o en d'altres músiques populars hi té cabuda. Per tant, en aquest sentit diria que malgrat no utilitzi una tècnica depurada des del punt de vista d'una tradició acadèmica, és una cantant excel·lent que segueix transmetre coses meravelloses. Arribats aquí, som-hi de manera ràpida, fem la retransmissió de la peça Zombie de Cranberries. Comencem amb aquesta introducció melòdica als quatre acords amb la guitarra sense distorsionar, el tercer amb una inversió i aquí sense treva ni repòs la introducció d'aquesta tornada a mig temps reiterativa, pesada, feixuga. Una repetició amb uns subtils acords de la guitarra en sense distorsió, està en un subsol llunyà, però hi és. I aquí un altre contrast. La cançó evoluciona a través dels contrastos, sobretot al baix, les trimbales, també a la llunyania una pandereta, una petita melodia de guitarra que ens porta al plantejament vocal de la peça. Aquí escoltem aquesta veu xiuxiuejada, suau, gairebé plorant. És un cant compungit, de gran expressivitat, subtil i retinguda, però de gran expressivitat. És a partir d'aquí que aquesta expressivitat comença a fer-se més evident. La indignació es fa latent en primer pas. I això, en certa manera, està preparant la culminació d'aquesta part, que, de fet, ens abocarà al moment de més intensitat de la peça, amb els mateixos quatre acords, però, en aquest cas, amb tota la càrrega instrumental a sota. Aquí veiem precisament aquests recursos vocals peculiars, únics, que el fan una cantant irrepetible. Segurament és molt difícil intentar cantar aquesta peça perquè no utilitza aquest tipus de codis que són més clàssics en l'experiència del cant, no? És a dir, té recursos que ella mateixa va crear, va idear, va teixir i al final les va inventar també. Aquí unes subtileses vocals. L'arranjament és molt minimalista d'efectius, però encertat, diria. Un altre cop aquesta melodia de guitarra que ens portarà un altre cop a la part més tranquil·la de la veu xiuxiuejada. En aquest cas és especialment transcendent perquè està referint-se al cor romput d'una mare que ha perdut el seu fill i per tant doncs, ens aboca aquesta tristor amb aquest cant gairebé diria airejat que no arriba a impulsar-se, que contrasta naturalment amb aquesta altra part. Recordem que els quatre acords no han parat de sonar des de l'inici de la peça i, en canvi, seguim i sentim evolució. Aquí és la veu la que ens segueix conduint a un moment d'explosió musical que serà, òbviament, el moment de zombi en el qual es fa insistència en aquest concepte de les persones que han esdevingut morts vivents, entre cometes, des del punt de vista ètic i moral. Aquesta feixuguesa de la base rítmica també contrasta moltíssim amb la peculiaritat del seu cant. I atenció aquí perquè fa una variació important a la veu. O Això tècnicament realment és un gall, és a dir, és un canvi de mecanisme a la veu, però que té un sentit estètic deliciós. I a partir d'aquí, no sé si és necessari escoltar fins al final tot el que queda, perquè la veritat és que la peça ja ho ha dit tot. En definitiva, el que queda d'ara fins al final és una exposició instrumental que jo interpreto, en certa manera, com una espècie de voluntat d'executar un rèquiem, no? Com una cua, un processó d'una tristor col·lectiva. I aquesta música, que té aquesta capacitat d'abocar, en certa manera, per algú, excepte en Guille, doncs, certes emocions de transcendència, doncs, és exposada de manera absolutament pura. No hi ha res més que això, aquesta progressió harmònica, un subtil solo de guitarra amb quartes. Bàsicament, la peça ja s'ha exposat, ja ha dit tot el que havia de dir, i a partir d'aquí ens dona aquest espai de reflexió, diguéssim, i llibertat, perquè qualsevol de nosaltres, doncs, traguem les conclusions necessàries i pertinents.